Són les 6 de la tarda.
There's something curious about this broadcast.
Un gran somriure amb Pere Espinosa.
Hola, bona tarda, què tal, audiència? Benvinguts una tarda més a Ràdio Estel, dimarts 13. Ai, 13 d'octubre del 2015, que no passi res. Ja ens hem aixecat amb mal peu. Avui semblava que tot aniria bé i no ha estat així. Notícies dolentes, coses, accidents. Fins i tot m'atreviria a dir que hi havia una miqueta de moviments estranys, moviments que m'acompanyaven, ombres, veus. Fins i tot amb els somnis he tingut presències estranyes. Veus que em xiu-xiuejaven a l'orella i em deien coses com no t'aixequis avui. I jo m'he quedat com garrativat amb aquestes que, clar, m'he hagut d'aixecar tot a mi una mica esparverat i m'he anat cap al lavabo. I en allà he vist una ombra que passava pel passadís petit que tinc al costat. I a partir d'allà he dit, avui no m'espera un bon dia. I llavors he connectat a l'internet, he mirat els articles d'actualitat d'internet i m'he donat compte que era dimarts 13. Ai, teniu anècdotes? Us passen coses estranyes dies com aquests? Recordem que el divendres 13 seria allò que en dèiem la nit de Carnestoltes, la nit de disfresses, la nit del Halloween, la nit de la castanyada, que ens ho han canviat tot. Abans les pel·lícules tenien una dimensió el divendres 13, però tot ve del dimarts 13, que és el genuí i autèntic. A la meva esquerra, el senyor Lluís. Lluís, bona tarda.
Pere, bona tarda.
A la meva dreta, la senyoreta Inés. Bona tarda.
Bona tarda.
Heu tingut experiències avui una mica estranyes? Us ha passat alguna cosa rara?
Pues sí.
Sí?
Com,
sí,
jo, no, com no?
Jo crec que la Inés va estar més que a mi, per
sí?
això.
Sí? Podem explicar alguna coseta?
Bueno, en primer lloc m'he aixecat emprenyada ja, perquè ahir no em podia dormir.
Vaja.
Fins les 3 de la matinada no em vaig dormir.
Home, hem de pensar que més amb dimarts 3 o comença a les 12 de la nit.
Clar.
Per tant, ja estaves inclosa dintre d'aquesta metamorfosi.
Sí, ja ho estava passant malament.
I tu, des del començament.
I tu, Lluís, en el teu cas, què ha passat?
Doncs que jo vaig anar-me'n a dormir a les 12... Bueno, dos quarts d'una de la matinada i m'he aixecat molt bé a les 7... A les 7 del matí i no, he anat a la universitat sense cap problema, amb la moto, no m'ha plogut fins que he arribat a casa, o sigui, fantàstic, el meu dia ha sigut
per tant,
per marcar.
No has tingut cap cosa estranya dintre de la
doncs no,
consciència
no.
De l'intel·lecte d'aquest del dimarts 13.
Sí, no, la pluja en si mateixa ha sigut una miqueta dolorosa, perquè jo sempre vaig amb la moto i no l'he pogut agafar aquesta tarda.
Et queien estalactites en vez d'aigua.
Això mateix. Estava
tites de gel i se't clavaven allà a la caçadora mentre que anaves en moto, a tota velocitat. Amics meus, creieu vosaltres amb el dimarts 13? Creieu que és un dia que porta mala sort?
Jo no.
Jo sí.
Tu sí?
A mi m'ha plogut a sobre, també.
Bueno, ha plogut.
I m'he carregat uns guants.
Sí,
també,
explica els guants, que a més a més ha passat ara mateix.
Sí,
és a dir, quan
vinc amb els dits verds, perquè és cuir, i llavors pues, m'he tacat. I me'ls he carregat per sempre.
Mira, què dius això? Hi ha certes coses que poden passar un dimarts 13, que a més va una miqueta amb el que tu expliques, i va una miqueta amb aquesta seqüència que ens acabes d'explicar. Per exemple, coses que poden passar i que poden portar molt mala sort i que poden marcar un dimarts 13 tenebrós. Una seria perdre un dels guants. T'ha passat?
No, me'ls he trencat directament.
Potser... Bueno, podríem dir que un d'ells s'ha perdut perquè ja no els pots utilitzar,
sí,
és a dir, han perdut
ja,
la seva utilitat.
Ja no
utilitat.
Em queden bé, ja no em queden macos.
Per tant, Inés, podia ser...
M'encantaven.
Podia ser un preludi de tot això que estem dient, eh? Tu no t'ha passat res amb els guants?
No.
Molt bé, anem a la següent. Vendre una cosa que ens han regalat. Heu vengut alguna cosa al Cash Converter en algun lloc d'aquests?
Avui no.
No, jo tampoc.
Bé, de moment us ha servit. Trencar un mirall.
No, gràcies a Déu.
Jo tampoc.
Carai, que
això són 7 anys de mala sort, eh?
Que guapos que sou. Obrir un paraigües en un interior. Ho heu fet avui?
Doncs jo sí.
Ui, amic meu, el dia no s'ha acabat.
Jo no tinc paraigües.
Jo l'he obert al metro, eh? No sé si compta això, però sí.
És un interior?
Sí.
La que t'espera, eh?
Mare meva.
La que t'espera a partir d'ara.
De tornar a casa.
Trencar una foto. Algú ha trencat una foto dels que som aquí?
No.
Molt bé, deixem que presenti el Mario Ramírez. Mario, buenas tardes.
Si ¡hello!
Si hay alguna de estas cosas que ves que tú te sientes identificado, me lo dices, eh? Aviam, posar el llit amb el cap a la porta. Heu modificat el llit
O sigui, el de tenir la coixinera l'heu encarat a la porta?
No.
Això jo mai ho faig.
Deixar unes tisores obertes.
Doncs no.
Jo crec que no, eh? Hauria d'anar a l'oficina a comprovar-ho, però crec que no.
Passar per sota d'una escala?
No.
No, tampoc.
Sembla un qüestionari, això. Em sembla com aquells que es paren pel
carrer. A veure, això m'ha passat, sí. Però...
Avui no. Veure un gat negre?
No, avui tampoc.
Tampoc.
Vale, de moment aquí l'únic que té...
Falti.
L'únic que té números una miqueta és ell i tu per part del guant. Que et caigui una miqueta la sal... a l'untar el pa amb tomàquet o a posar-lo a la carn. Us ha caigut una mica de sal avui, mentre cuinàveu?
Doncs no. I tu, Inés?
No he cuinat.
Ah, mira que bé vius.
Sí. És difícil perquè som a la ciutat, però també us la puc preguntar. Veure una papallona negra.
Mai he vist una.
Jo crec que fa molts anys que vaig veure l'última papallona negra.
Com m'agrada aquesta musiqueta. Us recordo que les papallones de nit poden comptar com a negres. Hi ha papallones a la vostra habitació a la nit?
De nit suposo que no surten.
I a més, bueno. A més, si tanqueu la llum, us asseguro que totes són negres. Si no obriu la llum, sempre són negres les papallones. No? Tampoc? Aixecar-se amb el peu esquerre.
Sí, mira, això m'ha passat.
Amiga meva.
Estava emprenyada.
Avui serà un dia...
Adormida.
Amics meus, si teniu algun aconteixement d'aquests amb el que estem fent aquest qüestionari d'avui, qualsevol d'aquestes coses, qualsevol d'aquestes raons, si us han passat, és perquè... El dia encara no s'ha acabat, és dimarts 13.
Atrás!
No compteu victòria fins que sigui dimecres 14. Si teniu una anècdota, és moment de trucar al 93-409-2771 o bé...
Al 93-409-2772.
Ho tenim tot controlat aquí. Són les 6 i 6 minuts. Això també té mala estrogança. Anem a publicitat i ara tornem.
Un gran somriure amb Pere Espinosa.
Patrocinat per Fernando Outram Dental Solutions.
Per fi ha arribat l'alternativa a l'odontologia restauradora convencional. A Fernando Outram, Outram Dental Solutions, som experts en odontologia adhesiva o mínimament invasiva. Aprofitem el 100% del que queda sa de la dent per adherir les reconstruccions i retornar la forma i estètica d'una dent natural. Més de 1.200 professionals han assistit als cursos del doctor Fernando Outram. 28 anys d'excel·lència en estètica dental ens avalen. Oferim tractaments personalitzats, carilles, ortodòncia clàssica, ortodòncia invisible, implants, endodòncia, periodòncia, cirurgia oral, sedació i molt més. Si en vols saber més, visita'ns al Passeig de Gràcia número 86, planta primera de Barcelona. O truca'ns al 93-488-1059. 93-488-1059. outramdentalsolutions.com. Vol posar un nou rètol al seu establiment? Necessita cartes, mantells, roll-ups, vinils pel seu restaurant? Desitja encarregar qualsevol tipus de material corporatiu? Necessita algun servei d'impremta i no sap on acudir? A Altagraf trobarà un ampli ventall de solucions gràfiques personalitzades de la millor qualitat. Oferim serveis i solucions gràfiques mitjançant la impremta offset, la impremta digital, els ròtols, el disseny, la preimpressió, els acabats i la logística, emmagatzematge i distribució a Barcelona. Les millors tecnologies d'impressió offset digital i manipulació de paper a Barcelona. Especialistes en restauració. El nostre objectiu sempre és assolir el màxim nivell de satisfacció de tots els nostres clients. Ens ajustem a tot tipus de projectes. A Altagraf sempre trobarà tot allò que pugui necessitar. A més, disposem de servei d'entrega gratuït a tot Barcelona. Per més informació, truqui'ns al 661-055-454, 661-055-454, o visiti'ns al carrer Cobalto 125, a la nau 3 de l'Hospitalet del Llobregat. Altagraf.es.
El riure ens connecta amb el millor de nosaltres. Salut Intel·ligent, l'escola pionera de dinàmica i teràpia del riure. Des de fa 20 anys a Barcelona. Vine a Salut Intel·ligent a potenciar el teu riure i aprofitar els beneficis positius d'unes bones rialles. Truca a Salut Intel·ligent al 93-415-3748. Estem al carrer Vallinana, número 15 de Barcelona. Tallers pràctics tots els dijous a les 8 de la tarda.
No paris de riure, no paris mai. No paris de riure. No paris mai.
Escolta'ns i t'arrencarem un gran somriure a Ràdio Estel.
Doncs seguim amb una mica Michael Jackson. Oi, el Thriller. Quin gran disc. El disc més vengut de la història. Ara ja no se'n ven de discos, però també podríem coincidir que seria el CD, el disc. Ja ho sabeu, Salut Intel·ligent. Si voleu anar-hi i apuntar-vos per al tema de la risoteràpia, és el moment de trobar la felicitat, Inés? Doncs això farem. Ens apuntarem. Salut Intel·ligent. Amics meus, tenim dades sobre aquest dimarts 13 perquè sembla ser que en moltes cultures properes a la nostra, també a la nostra, hi ha com certa inquietud en un dia com avui, Lluís?
Això mateix, estimat Pere. Doncs mira, a les cultures mediterrànies i també a la llatinoamericana, efectivament, el dimarts 13 és considerat un dia de mala sort. Hi ha molta gent amb fòbia aquest dia que no viatja a cap costat, doncs, per aquesta superstició. La fòbia aquest dia es diu tresidabu... Escolta, que això és molt complicat, A veure, tresidabumartiofòbia...
M'ho va dir això un psicòleg. Tens tresidabumartiofòbia.
Això mateix. O si no, aquesta és més senzilla, triscaidecafòbia.
Això també m'ho va dir quan no he entès el que m'has dit primer.
doncs sí, això. Llavors, a veure, anem a fer una miqueta d'història etimològica, no?, de les paraules. El dimarts és una paraula que descendeix del nom del planeta Mart, que en l'edat mitjana ho cridaven el petit malèfico, i que significa voluntat, energia, tensió i agressivitat. Mart, segons la mitologia grega, és el déu de la guerra, per la qual cosa el dia dimarts està regit pel planeta vermell, el de la destrucció, la sang i la violència. Escolta, això...
Carai,
té tela, eh? Doncs sí, mira. I a més, la llegenda diu que un dia dimarts 13 es va produir la confusió de llengües a la Torre de Babel.
La Torre de Babel, i tant.
Això mateix.
No confondre la Torre de Pisa.
Sí, no, si us plau. La Torre de Babel va ser una miqueta més complicada. Bé, pel seu costat, el nombre 13, des de l'antiguitat, va ser considerat com de malament auguri, ja que l'últim sopar de Jesucrist, 13, eren els comensals.
Això ho vam comentar l'altre dia, te'n recordes, Inés? Que vam estar parlant justament d'aquesta dada. Que el 13 portava mala sort justament perquè es creia això, que no eren 12, eren 13.
Sí, i a la càbala, també enumera 13 esperits malignes, igual que les llegendes nòrdiques. L'Apocalipsi, el seu capítol 13, correspon a l'Anticrist i a la bèstia. A més, també, el tarot, aquest nombre fa referència a la mort. És a dir, tot un cúmul de coincidències girant entorn al nombre 13, el número 13.
El 13, ai, quina por.
Doncs sí. Doncs mira, raons sobren si es vol pensar que el dimarts 13 és un dia de desgràcies i mala sort. Això sí, les connotacions negatives que se li donen al dimarts 13 no tenen fonaments científics ni religiosos, per la qual cosa s'ha de tenir molt clar que només es tracta d'un mite.
Tot és inventat, potser, eh?
Home, jo...
Algú, sí, va començar...
Sí, jo totes aquestes coses...
I ens ho creuem tot.
Sí. Ens ho creuem.
Sí. Creiem.
Jo també. Creiem.
Se'ns creu el dia.
No, a mi m'agrada això de creuar, perquè és com una nova ambientació i d'una Inés, que és molt personal. T'expliquen una cosa i tu creues. Tu te'n vas directament, això està molt bé. No m'ho crec i creu. No m'expliquis tonteries, em vaig cap a l'altre costat. Això està molt bé, ben vist.
Doncs mira, i fins i tot hi ha molta gent que ho ha pres al revés, és a dir, per la qual cosa dintre de les seves creences consideren aquest dia, el dimarts 13, com un dia de bona sort. Tant així, durant aquest dia molts aposten per aquest nombre en els jocs d'atzar, és a dir, pel 13.
Mira, no sé si avui a la Bonoloto o alguna cosa d'aquesta. Si primitiva, hi ha alguna cosa avui? El dimarts se juga alguna cosa?
Jo no tinc ni idea, sincerament.
N'he fet 5 apostes del 13, aviam si toca.
La loteria cada dia es juga.
La loteria cada dia se juega. Sí. Yo solo pensaba que era el jueves y el sábado. Loteria nacional.
I només acabar amb la relació que hi ha ara mateix entre aquest dimarts 13 i aquest Friday 13, el divendres 13, no? Les cultures anglosaxones és el divendres 13, el dia de la mala sort, o el divendres 17 a Itàlia. La unió del divendres i el 13 es va popularitzar com a conseqüència de la sèrie de pel·lícules de terror Divendres 13, Friday the 13th, sent traduïdes a alguns dels països de parla hispana com dimarts 13. Actualment existeixen persones que consideren amb dos dies de mala sort, els dos. Dimarts 13 i divendres 13.
Bé, amics meus, aneu amb cura avui, si esteu escoltant Ràdio Estel. No us deixeu portar per segons quins aconteixements, eh? Molt, molt interessant tota aquesta informació que ens has portat, amic Lluís. I recordem aquella mítica frase, que si no me'n recordo, era una frase que deien per tota aquella gent que s'havia de casar.
Sí, era, diu així, el dimarts ni et casis ni t'embarquis.
Doncs ja ho sabeu, amics meus, deixeu d'anar cap al port de Barcelona si heu d'agafar un... Vale. O com es diu aquests nautilus grossos, quan algú se'n va fer un transmediterrània.
Un creuer, no?
Sí,
un creuer. Perquè veus com encaixa la història.
Creuer.
Creuer. d'Albert Creueràs, que la Inés ens ha avisat. Sobretot, amics meus, no aneu de creuer. Deixeu-ho estar. Apreceu el viatge. Molt bé, amics meus, tal dia com avui us hem preparat una història que té a veure amb una llegenda urbana, però que molts consideren que és una realitat. Anem a una petita dimensió oculta dintre del nostre concepte mental. Una dimensió miop on trobarem episodis tenebrosos, ocorreguts molt a prop de casa, a la Catalunya nostrada, a la Catalunya noctàmbula. Procedeixi, amic Mario.
Vostè està viatjant cap a una altra dimensió. Una dimensió més enllà de les conegudes per l'home. On els límits del coneixement i els sentits són la imaginació. Una zona intermitja entre la llum i la foscor. Entre la realitat i la ficció. Un espai que anomenem dimensió. Miopia.
L'autoestopista fantasma. En Joan i la Marta s'acomiadaran cordialment. Ja era hora de fer un pensament. I l'endemà, tots dos s'havien de llevar d'hora per anar a treballar. Durant tot aquell dia els hi havia fet mandra acudir al sopar que havien organitzat la Maria i en Jordi. Però un cop tancada la porta darrere seu, tots dos coincidiren en que havia estat un encert que havien deixat la mandra al sofà i venir fins a Sitges amb el cotxe. La ballada havia estat molt agradable. Realment, aquell ànec amb taronja havia fet de les delícies del refinat cus de la Marta i el vi blanc d'origen portuguès havia seduït el d'en Joan. Pres la dolça temperatura d'aquella nit d'estiu, en Joan obrí gentilment la porta del cotxe per tal que la Marta es pogués acomodar al seient del copilot. Acompanyat d'un gest suau i de llarg recorregut, tancà la seva estimada dona i la mirà des de darrere el vidre. En aquell instant, en Joan va sentir la felicitat recórrer tendrament el seu cos. Començar a refrescar, va pensar. En Joan acordà el cinturó de seguretat. De la poca coordinació que desprengueren els seus moviments, la Marta deduï que potser el millor seria que conduís ella. Però en Joan, qui es sentí prou segur, li digué que li venia de gust conduir aquella nit d'una forma estranyament especial. Res els feia preveure que aquella nit, que havia estat magnífica fins aleshores, els deparava el pitjor malson de la seva vida. En Joan decidí no agafar l'autopista que els havia de portar fins a Barcelona, tot i ser ja d'entrada la matinada. Els dos consideren que un bon passeig per la costa posaria el punt i final perfecte aquella nit. Així la Marta es descalçà, abaixà la finestra per gaudir de la suau brisa de la nit i estapà l'escotat i esvel cos amb una rebeca de punt. En Joan observà com la Marta aclucava els ulls. La visió d'aquella foscor nocturna, només il·luminada pels potents fars del seu cotxe, era una sensació que els relaxava profundament. Així, doncs, es concentrà en gaudir d'aquell trajecte que tant de gust li venia a fer. Corba rere corba, giravol rere giravol, en Joan anava agafant seguretat sobre aquella deserta carretera comarcal. Ni una ànima circulava aquella nit per aquells indrets, i la sensació de soledat que li transmetia a l'asfalt el feia sentir com feia temps no es sentia. A mesura que anaven passant els quilòmetres, la velocitat del cotxe anava augmentant, de mica en mica. Tot i això, en Joan, portat per la sensació del vi blanc portuguès i la emotivitat de la música que sonava dins del seu luxós cotxe, no s'adonà que estava accedint al límit de velocitat de forma considerable. De sobte, un cop de vent sortí misteriosament de les profunditats de la nit. S'esmunyí per la finestra fent volar la rebeca que protegia el cos de la seva dona. Ella encara, mig endormiscada, notà com el vent li removia els cabells amb violència i no li permetia obrir els ulls amb la facilitat que li era habitual. En Joan, sense pensar-s'ho dues vegades, s'ajupí a recollir la rebeca que tan a prop dels peus havia quedat. Un cop la tingué entre els seus dits, no sense certes dificultats, s'aixecà de terra i li oferí de nou a la seva esposa amb un somriure encantador. El crit d'horror de la seva muller, el tornar a la realitat, una realitat que havia perdut per uns instants, inconscientment i de forma intuïtiva, en Joan tornà els seus ulls en direcció a aquella carretera que per un moment havia esborrat del seu cap. Els fars que fins aleshores li havien il·luminat el camí, ara li mostraren un objecte blanc palpant enmig de la carretera. Amb uns reflexos admirables, en Joan va fer un cop de volant. Bruscament, el cos de la Marta se va avançar sobre el d'en Joan mentre ell intentava, sense sortir-se'n, controlar el cotxe que es desbocava per l'asfalt.
Els cossos d'en Joan i la Marta foren sacsejats violentament i els seus caps es salvaren de quedar esclafats contra els vidres gràcies a que portaven els cinturons de seguretat. Sense saber encara què havia passat, en Joan recuperà la consciència de la realitat, però amb l'estranya sensació de que aquells instants havien durat una eternitat. Per l'atordit cap d'en Joan passa una descàrrega elèctrica. De forma nerviosa, quasi compulsiva, es dirigí cap a la seva dona. La Marta encara estava atordida pel fort accident. En Joan la mogué bruscament i es tranquil·litzà quan veié que la Marta responia als seus impulsius estímuls. Què ha passat? Va xiu-xiuejar. De nou, una descàrrega elèctrica i li entrevessà el cap. Fred. En aquella calorosa nit d'estiu, en Joan sentia un calfred espantós. Poc a poc, amb el cos dominat per la por, en Joan dirigí la seva mirada cap a la carretera. Mica en mica la consciència li retornava a mesura que la por anava creixent dins seu. Els seus ulls, desenfocats, buscaven alguna cosa a la carretera, alguna cosa que no havia pogut veure amb claretat segons abans. L'espant d'en Joan es convertia en terror quan veié allà enmig de la foscor el cos d'una noia palplantada a la carretera. Encara sense saber per què, en Joan es desbordà el cinturó sense baixar ni un instant la seva mirada d'aquella misteriosa noia que es trobava immòbil i descalça trepitjant amb els seus peus nus l'asfalt. En Joan, que mai s'havia considerat una persona valenta, sense temps per reflexionar, baixà del cotxe i a poc a poc s'acostà a la noia, que amb el cap abaixat i el cabell sobre el seu rostre amagava la seva identitat. La por recorria el seu cos a cada pas que anava fent en direcció a aquell misteri. Els pensaments d'en Joan succeïen a una velocitat espantosa, però de la seva boca no en sortia cap paraula reconeixible. De cop, la noia alçà el cap i mirà fixament en Joan, pronunciar unes paraules impossibles de reproduir. Ell va sentir un terror irracional per tot el cos, i l'ensurt es va fer més intens quan va sentir un nou i aterrador crit de la seva dona. La Marta havia recuperat lentament la consciència, i al buscar atordir del seu marit, es trobà amb la fantasmal visió d'aquella noia alta i prima de cabells rossos i lluents, només coberta amb un bonic vestit festiu de color blanc dins la foscor de la nit. La noia de la carretera repetia com si fos un tantra les paraules que pertanyien a una adreça. La Marta, sense poder dominar el terror que regia el seu cos, no veia cap sortida de la situació i la repetició d'aquelles paraules estaven posant fi a la seva cordura. En Joan, qui passat l'ensurt havia pogut recuperar part de la calma, decidia agafar la noia pel braç i conduir-la dins del cotxe. D'aquelles paraules que la jove pronunciava una i altra vegada, en Joan deduí que es tractava de l'adreça de casa seva. Tot i la desaprovació inicial de la Marta, decidiren acompanyar-la fins al lloc d'on devia haver fugit. Un cop iniciat el camí de tornada, la noia semblava haver-se calmat. La repetició d'aquelles paraules havia arribat al seu fi i la seva boca donà la sensació d'haver estat cisellada per sempre més. La figura d'aquella jove intranquil·litzava profundament la Marta. L'únic que feia era mirar per la finestra amb uns ulls buits però plens de tendresa, il·luminats per l'anar i venir de les faroles. Però aquella misteriosa presència era aterradora. En Joan, molt més calmat, va intentar esbrinar el motiu que havia dut aquella noia a trobar-se en aquella estranya situació. Però de la boca de la noia no en va sortir cap resposta. No en sortí ni tan sols un so. Els seus ulls seguien clavats i alhora perduts en la immensitat de la finestra. I tot indicava que aquella noia estava en xoc i ni tan sols sentia les paraules d'en Joan. Així doncs, el camí cap a casa la noia es produí en un silenci sepulcral, convertint-se per la Marta en una tortuosa experiència. En Joan no podia evitar anar mirant pel retrovisor, i pel seu cap les preguntes sense respostes es succeïen una darrere l'altra. Els ulls d'aquella noia eren freds com el gel, i el seu inexpressiu rostre posava els pèls de punta al conductor. De cop, la noia es regirà bruscament com si un esperit s'hagués apoderat del seu cos. Començà a picar contra el vidre amb la força d'un animal ferit de mort i de la seva gola només sortien uns sons estranys indesxifrables. El seu dit marcava una direcció insistentment. Ella picava i picava tan fort que la Marta, presa del pànic, s'ensorrà contra el seu marit buscant protecció. Ràpidament, en Joan deduí que allò que assenyalava exasperadament la noia era casa seva. Proposà a la Marta que ell mateix aniria a picar la porta mentre ella es quedava dins del cotxe pel que pogués passar. Aquesta idea, però, no va ser ben rebuda per la seva esposa, qui es va negar en rodó a quedar-se ni que fos per uns segons tancada al cotxe amb la misteriosa noia.
Així doncs, tots dos baixaran del cotxe, tancaran la noia dins del vehicle i s'acostaran fins a la porta de la casa que corresponia amb la direcció que la noia havia estat repartint insistentment. En Joan, confús com mai abans ho havia estat, va trucar repetides vegades. Després d'un llarg temps d'espera, la porta es va obrir. Un home de cabell gris i d'aspecte cansat el va mirar fixament. En Joan es va trobar en una situació molt estranya. Ni tan sols sabia com explicar-li a aquell pobre home el que li havia passat. Primer va decidir disculpar-se per la intempestiva hora en què estava trucant a la seva porta i, seguidament, intentant no semblar boig, li explicava que havia recollit una noia que feia autostop i que ella li havia donat aquesta direcció. «Sí, sí, ho sé», va respondre l'home. Aquelles poques paraules pronunciades amb una calma tan esfereïdora va colpejar l'ànima d'en Joan d'una forma que mai abans havia sentit. Això mateix m'ha passat moltes altres vegades. Per ser més exactes, tots els dimecres d'aquest mes. Aquesta noia, senyor, era la meva filla. En Joan i la Marta van girar els seus caps al mateix temps i, aterrats, van comprovar que dins del cotxe no hi havia ningú. La noia havia desaparegut. Va morir fa 2 anys en un accident de cotxe en aquella corba on vostès l'han trobat.
Gran somriure, amb Pere Espinosa.
Patrocinat per Fernando Outram Dental Solutions. ¿Tienes pesadillas con el dentista? Pues no te preocupes más. Fernando Outram Dental Solutions es la respuesta a tus temores. Expertos en estética dental a través de la odontología adhesiva o mínimamente invasiva. Buscamos la excelencia para encontrar la mejor solución a medida para nuestros pacientes. Más de 9.000 pacientes tratados nos avalan. Tu caso tiene solución. Resultados óptimos en una sola sesión de 4 horas. Y lo mejor de todo, sin dolor ni necesidad de anestesia. No lo pienses más. Visítanos en el Paseo de Gracia 86, planta primera 08008, Barcelona. O llámanos al 93-488-1059. 93-488-1059. www.outramdentalsolutions.com.
El riure ens connecta amb el millor de nosaltres. Salut Intel·ligent, l'escola pionera de dinàmica i teràpia del riure. Des de fa 20 anys a Barcelona. Vine a Salut Intel·ligent a potenciar el teu riure i aprofitar els beneficis positius d'unes bones rialles. Truca a Salut Intel·ligent al 93-415-3748. Estem al carrer Vallinana, número 15 de Barcelona. Tallers pràctics tots els dijous a les 8 de la tarda.
No paris de riure. No paris mai. No paris de riure.
¿Está pensando en poner un rótulo nuevo para su negocio? ¿Necesita cartas, manteles, roll-ups, vinilos para su restaurante? ¿Desea encargar cualquier otro tipo de material corporativo? ¿Necesita algún tipo de servicio de imprenta y no sabe dónde acudir? En Altagraf encontrará un amplio abanico de soluciones gráficas personalizadas de la más alta calidad. Ofrecemos servicios y soluciones gráficas mediante la imprenta offset, la imprenta digital, los rótulos, el diseño, la preimpresión, los acabados, la logística, almacenaje y la distribución en Barcelona. Las mejores tecnologías de impresión offset digital y manipulado de papel en Barcelona. Especialistas en restauración. Nuestro objetivo siempre ha sido el mismo, alcanzar el máximo nivel de satisfacción para todos nuestros clientes. Nos ajustamos a todo tipo de proyectos. En Altagraf encontrará siempre todo aquello que pueda necesitar. Además, disponemos de servicio de entrega gratuito en toda Barcelona. Para más información, llámenos al 661-055-454, 661-055-454 o visítenos en la calle Cobalto 125, nave 3 en l'Hospitalet de Llobregat, www.altagraf.es. De dilluns a divendres, un gran somriure, amb Pere Espinosa.
Molt bé, amics. Doncs hem compartit un dimarts 13 amb una aura misteriosa, eh, Lluís?
Sens dubte. Sens dubte.
Inés, mañana te toca entrevista, no? Què farem demà?
Ja ho veurem.
Ja ho veurem, que maco. Doncs, amb
si
Maria...
arribo a demà,
I tant, home, sisplau, clar que sí. Doncs, amics, nos ha estat un dimarts 13, ens ha passat volant i hem introduït una miqueta aquest toc. Necessitava aquest dia, un dia com avui, no?
Sí.
Demà hi tornem, amb més coses. No sabem mai què passarà, però alguna cosa passarà, perquè això és l'àudio en directe i no mai tenim previsions del que vindrà. L'únic que sabem és que allà ens hi trobareu i allà us hi trobareu. Amics meus, fins demà. Lluís, Mario, Inés i Pere.
Un gran somriure, amb Pere Espinosa.
Patrocinat per Fernando Outram Dental Solutions.